Diàlegs, amb Elsa Cano i Adrià Giró.
Benvinguts al primer programa de Diàlegs. Com a inici de temporada, volem posar sobre la taula la situació política de dues de les grans potències occidentals de la nostra actualitat, Alemanya en primer lloc i Estats Units en segon. També parlarem de la seva relació amb la xenofòbia i el racisme que acompanyen algunes de les seves polítiques més recents.
We want a Europe free from fear, free from terrorists who shout Allahu Akbar.
El que acabem d'escoltar és una manifestació del grup Pegida, el qual significa Patriotes Europeus contra la Islamització d'Occident. Un grup nascut a la ciutat alemanya de Dresde que en els últims mesos ha anat agafant força en el país germànic. En els darrers anys, fruit de diferents factors com la guerra de Síria o el terrorisme a l'Àfrica, una onada de refugiats intenten arribar a Europa. I moltes de les persones que fugen de guerres, fam, terrorisme i por miren el continent europeu com un lloc on poder viure en pau. Somien amb un paradís anomenat Alemanya i una reina anomenada Merkel. Però la realitat és molt diferent. L'avanç de l'ultradreta a Alemanya no és una anècdota electoral qualsevol. Alternativa per Alemanya, un grup nascut el 2013, molt jove, té moltes probabilitats de convertir-se en la quarta o fins i tot la tercera força política en les eleccions legislatives del pròxim any. Va començar amb molts problemes interns i en un principi ningú pensava que guanyaria poder. Tanmateix, l'any 2015 es van resoldre les disputes inclinant-se al poder cap a l'ala més de dretes. Serà la primera vegada des de la Segona Guerra Mundial que una força més a la dreta que els democristians del CDU, el partit de la Merkel, tingui un paper important en el poder. Ens trobem en un moment en el qual Alemanya és una de les regions que més refugiats està rebent. El passat 19 de setembre, Merkel va fer autocrítica de les seves gestions com a canceller referint-se a la gestió dels refugiats.
Perquè no ho hem fet tot bé en aquest últim any. Perquè en el passat no hem estat els campions en integració. Perquè esperem massa per afrontar de veritat la crisi dels refugiats. Ara ens hem de superar, jo inclosa. Si el 82% dels votants em volen dir que no volen que repeteixi la situació de l'últim any, després de l'emergència humanitària que vivim a Alemanya, amb la immigració sense regular ni controlar, tot i les mesures preses, estic llesta per lluitar perquè no es repeteixi.
I afegeix Merkel, comentant la posició del seu partit en relació als votants de la nova ultradreta alemanya, que intentarà no donar-se per vençuda.
Continuarem treballant sobre el fet que tenim alguna cosa a oferir a la gent que ha votat a Alternativa per Alemanya.
Tothom es pregunta cap on anirà Merkel. Mentrestant, diferents problemes interns dificulten i donen més força a Alternativa per Alemanya, ja que la gent comença a pensar i a tenir por que el CDU no pugui enfrontar els problemes socials. Què ofereix Alternativa per Alemanya? L'Adrià Giró ens en farà 5 cèntims.
Propugnen un acostament a la Rússia de Vladimir Putin. Es presenten com un moviment de protesta contra les elites i en contra la figura de Merkel. Són euroescèptics. S'inclinen per una migració controlada fins a un tancament de les fronteres. Són nacionalistes. De fet, demanen més sobirania nacional, menys globalització i s'oposen al multiculturalisme. No propugnen la sortida de la Unió Europea ni tampoc l'ús de la violència, però les seves polítiques són clarament xenòfobes.
Gràcies, Adrià. Abans de passar a parlar de l'Amèrica del Nord que vol construir Donald Trump, si arribés a la presidència aquest desembre, afegirem les últimes dades sobre la xenofòbia al país germànic. Si ens fixem en les últimes xifres de violència xenòfoba a Alemanya, l'últim any ha crescut un 42% i és que el país registra més de 1.400 actes violents de l'extrema dreta contra els immigrants. Trobem aquestes dades en l'últim informe lliurat per al govern. Aquest document crea una relació directa entre l'acolliment massiu dels refugiats i l'increment dels atacs violents. La zona més afectada és l'est d'Alemanya. Després de 26 anys de la seva unificació, l'informe assegura que aquesta onada de violència pot posar en perill l'estabilitat i la pau social de la zona. L'ultradreta s'ha mobilitzat i es percep una evolució preocupant de violentes manifestacions xenòfobes registrades en ciutats com Heidenau o Freital, dues petites ciutats a l'est de Sajonia. Aquestes s'han convertit en el símbol de la xenofòbia de l'est. Per posar una xifra, dir que l'any passat es van registrar 75 atemptats en contra de centres d'acollida per refugiats en la zona. La comissionada governamental pels nous estats federals d'Alemanya, Iris Glaeke, assegura que la violència ultradreta és una qüestió a la qual parar-hi atenció.
L'extremisme de dreta en totes les seves formes constitueix una seriosa amenaça per a la regió d'Alemanya de l'Est. Una acció decidida per part del govern, els estats, els municipis i la societat civil és necessària per garantir la pau social en aquesta zona del país.
I afegeix que la violència xenòfoba taca la imatge d'Alemanya de cares a l'exterior.
Estic preocupada per aquest creixement, que va en augment de la violència, de l'ultradreta i la xenofòbia. Els atacs i la violència estan recolzats pel silenci o acceptats per la societat en general. Massa il·legals que entren per la frontera. No són bona gent.
No crec que s'hagi d'expulsar-los a tots. Crec que s'ha de construir el mur. I no deixar que entri ningú més, però deixar que es quedin els que són bones persones. Els que siguin bons treballadors, que es preocupin pels interessos d'Amèrica.
The crimes that were being committed by the people that were here illegally, they kill people by running over them when they're drunk.
Hi ha molts crims que cometen les persones que estan aquí de manera il·legal. Atropellen a gent quan condueixen beguts o els disparen. És un desastre absolut.
These people just walk, you know, swim across the river and then they get the same benefits that these.
Creuen el riu nedant i aconsegueixen les mateixes ajudes que els que ho han fet de manera legal. I no és just per ells. A més, ens treuen els nostres llocs de treball. Encara que admeto que he tingut empleades de la llar i algunes molt bones.
It is just unreal the money that the United States is putting into them. And it's really.
És increïble els diners que els Estats Units es gasten amb ells. És una vergonya que surtin amb la seva. Tracten els immigrants il·legals millor que els veterans.
Per iniciar la segona part de diàlegs, acabem d'escoltar declaracions de gent nord-americana que recolzen a Trump. Com hem escoltat, la majoria d'arguments estan basats a partir de la por a l'estranger. Ens trobem en un moment en el qual Obama ja es troba en la recta final com a president dels Estats Units. I recordem que un dels seus grans reptes era lluitar contra el racisme i la xenofòbia. Anem a veure ara les últimes dades en relació a les diferències socials entre les persones afroamericanes.
Pel que fa a la justícia, els homes negres, que composen el 12% de la població, representen el 40% de les persones empresonades a Estats Units. Pel que fa a l'educació, els estudiants afroamericans són suspesos i expulsats 3 vegades més que els blancs. Pel que fa a la propietat, la població negra és la que menys casa pròpia té, per sota de la mitjana nacional. I pel que fa a morts a mans de la policia, han mort 172 afroamericans i 111 hispans.
Gràcies, Adrià. Així doncs, podem veure que el problema amb el racisme no sembla que hagi d'acabar. I Trump encarna aquesta Amèrica esporuguida per la immigració, que relaciona directament la violència, la violació i la il·legalitat amb l'immigrant hispà o afroamericà. Un candidat a president dels Estats Units d'Amèrica relacionat infinites vegades amb racisme, accions xenofòbiques i comentaris d'intolerància. De fet, alguns partits neonazis americans asseguren que per fi hi ha algú en la política que el representa. O sigui, les declaracions de Trump han inspirat a les supremacies blanques a implicar-se en el sistema polític d'una manera que mai abans havien fet. I aquesta entrada en la corrent majoritària d'idees basades en l'odi i que fins ara eren rebutjades, començaran a tenir un lloc en l'ideari polític.
We will build a great wall along the southern border.
Construirem un gran mur a través de la frontera. I Mèxic pagarà pel mur.
Arribats a aquest punt, intentarem reflexionar des d'un punt de vista filosòfic sobre el racisme, la xenofòbia i aquesta intolerància que ha tornat a néixer en el panorama polític mundial. En primer lloc, intentem definir exactament què és racisme.
Doctrina que propugna la inferioritat d'unes races o ètnies humanes respecte a les altres, en virtut de la qual se'n justifica la discriminació, la segregació social, l'explotació econòmica, etc.
Acabem d'escoltar la definició de la paraula racisme segons l'Institut d'Estudis Catalans. Tenint present la definició, em plantejo una pregunta molt simple. Quina diferència hi ha entre el racisme i la xenofòbia? Gràcies als exemples que ens ha donat l'Elsa, podem justificar la qüestió. Mentre que el racisme és una doctrina que ataca a les races que no són pròpies d'un territori determinat, la xenofòbia ataca a les nacionalitats, ja que la xenofòbia és l'odi als estrangers. Una persona pot ser xenòfoba sense necessitat de ser racista. Un xenòfob és capaç d'acceptar a un individu de raça diferent a la seva per motius de nacionalitat i rebutjar algú que és de la seva mateixa raça, però d'un altre país. Un individu pot ser espanyol, acceptar els espanyols de qualsevol tipus de raça, però odiar els francesos, els britànics o els individus de la nacionalitat que sigui que visquin a l'estat espanyol. Això és un xenòfob. Un racista, en canvi, odia els individus que no són de la seva raça, siguin de la nacionalitat que siguin. Conclusió. Encara que el racisme mantingui una estreta relació amb la xenofòbia, això no implica que siguin sinònims, ja que una persona pot ser xenòfoba, però no racista. Són dos conceptes que gairebé podem dir que en moltes ocasions es correlacionen, però en cap cas signifiquen el mateix.
I el més sorprenent, Adrià, és que parlem de races entre les persones quan en realitat només hi ha una raça, que és la humana. Et volia preguntar també si des d'un punt de vista filosòfic podem atribuir que les causes del racisme i la xenofòbia estan directament relacionades amb els problemes de tolerància?
Mira, Elsa, la tolerància és la disposició a respectar les conviccions d'altri en matèria religiosa, ètica, política, estètica, etc. El missatge que aquesta definició amaga és preocupant. Si per alguna cosa es caracteritzen les opinions políticament correctes d'avui dia, és per la seva hipocresia. Us sonarà a tots els oients que ens escoltin el tot es pot respectar. Slavoj Žižek, filòsof eslovè, manifesta que està en contra de la tolerància. Això pot semblar radical i erroni, però el rerefons de la problemàtica fa que no ho sigui. Per Žižek, la tolerància multicultural és sovint hipòcrita en el sentit que tolera l'altre, però un altre molt reduït, molt limitat. Si tornem a la definició, observem que la tolerància és un concepte que expressa que hem de respectar i fer-ho sense matisos. La tolerància ho engloba tot. I estarem d'acord, Elsa, que no tot es pot respectar. Per Žižek, seguir el joc d'allò políticament correcte és racisme invertit i fastigós. Per què? Repeteixo, perquè la tolerància es limita a espais concrets i determinats. Podem ser tolerants en molts aspectes, en el menjar d'una cultura, en les seves tradicions, etc. Però en d'altres no tant.
Exacte. De fet, hi ha cultures que extirpen el clítoris de les nenes en una certa edat i d'altres que ordenen cremar la dona quan el marit mor. D'aquí que no puguem ser políticament correctes i que sigui racisme invertit.
Tot i això, cal dir que en cap moment Žižek suggereix que s'ha de ser intolerant. Però, responent a la teva pregunta, no creu que problemes com el racisme puguin ser automàticament traduïts a problemes de tolerància? Quin és el motiu que porta Žižek a exposar aquest pensament? Ara l'horitzó, com veureu, de la qüestió s'expandeix a problemes de caire polític. El concepte de postpolítica esdevé transcendental. La postpolítica és una política que deixa enrere les velles lluites ideològiques per recaure en l'administració i gestió d'experts de la manera més eficient i responsable possible. En tant que vivim en una època postpolítica, l'economia i l'administració estan cada vegada més despolititzades i els únics conflictes reals que queden són culturals.
O sigui, podríem entendre, Adrià, que la postpolítica és com la mort de la ideologia en la política? Que ens deixem de regir pel pensament i seguim directrius econòmiques, com el que ha passat a Espanya, que cada dia costa més saber la diferència entre la suposada esquerra del PSOE i la dreta del PP, no?
Exacte. Si no hi ha lluites ideològiques, acceptem les tesis econòmiques com una simple imposició de l'estat objectiu de les coses. Al no posar l'accent en els problemes estructurals que influeixen directament en la forma que tenim de viure, fem èmfasi en els culturals. I és llavors quan parlem de tolerància. Des d'un punt de vista estructural, no podem fer front des d'una alternativa al nou liberalisme econòmic perquè la postpolítica nega el problema polític. La postpolítica és una forma de governar establerta sobre el fi de la història proclamat per Fukuyama. Per Fukuyama, després de la democràcia liberal, no hi haurà res, no hi haurà un més enllà, entès en idees polítiques. Per tant, i en conclusió, si no es tenen en compte les característiques excloents del model neoliberal, ens quedarem en un punt superficial on les solucions que trobarem per acabar amb el racisme i la xenofòbia seran totalment insuficients. El que he dit, ho reduirem tot a la tolerància. No podem afirmar que la culpa de l'existència del racisme o la xenofòbia sigui la falta de tolerància. El problema de fons és el model polític. Si es vol acabar amb aquest tipus de problemàtica, s'ha de posar l'atenció en el model de societat que tenim per establir un diagnòstic que sigui capaç d'acabar amb el racisme i la xenofòbia i crear d'aquesta manera alternatives de convivència.
I Adrià, hem vist que el racisme i la xenofòbia ha estat en Alemanya, Estats Units i, vaja, molts altres països europeus. Però si ens centrem en Espanya, hi ha racisme com a tal?
Un cop posades totes les cartes sobre la taula, està clar que toca mullar-se. A vegades la paraula racisme és crua. Com diu Nicolas Kristof en un article anomenat «Donald Trump es racista»? Mi opinión es que racista puede ser una palabra muy cargada, un obstáculo para el debate más que un adjetivo que aclara, así que deberíamos tener cuidado de no usarla simplemente como un epíteto. Además, los musulmanes y latinos pueden ser de cualquier raza, así que algunas de estas declaraciones técnicamente no reflejan racismo, sino intolerancia. Nicolas Kristof manifesta que la paraula racista és molt forta. Per això parla en termes d'intolerància. Així es pot fer front al debat d'una forma més suau. Però si parlem d'intolerància vol dir que la solució resideix en la tolerància. I com ja hem dit amb Zizek, aquesta no és la resposta. Espanya és racista? Sí. Per què? Pels fets. Segons el diari El País, el racisme i la ideologia són els motius principals que s'amaguen darrere dels 1.328 incidents de delictes d'odi mostrats i registrats el 2015 pel mateix Ministeri de l'Interior. Més, Moja Jerehou, activista de Sorracismo, en una entrevista al diari ABC, afirma que, tot i ser espanyol, s'ha sentit atacat en moltes situacions quotidianes pel simple fet de ser negre. Més, aquest cas potser ho exemplificarà d'una forma més generalitzada. Villarreal-Barça de fa un parell de temporades. Un espectador llança un plat en el terreny de joc mentre Dani Alves es disposa a llançar un córner. Si ens quedem en els camps de futbol, està clar que s'insulta jugadors pel simple fet de ser d'una altra raça. Però això ha passat tant aquí com a Europa. Per tant, i tant que Espanya és racista. I Europa també. Solució. Això ja és més complex, ja que si el problema és sistèmic, o es fa un gir de 180 graus a nivell polític, o no canviarà res per molt que es digui que estem al segle XXI. Això mai significa res. Em fa gràcia veure com s'abusa d'aquesta expressió, com si el pas del temps fos la justificació de l'erradicació d'aquest tipus de problemes.
Arribats a aquest punt del programa, sembla que el problema de la xenofòbia i el racisme és més fort del que ens pensàvem. En una Europa que s'enfronta a una crisi humanitària, una Europa que tanca els ulls tant com pot i s'amaga darrere una frontera. Seguretat, protecció, l'altre, l'immigrant, són paraules que emplenen els mitjans de comunicació i les tertúlies. Però com podríem abolir a poc aquest racisme? Potser una opció seria deixar de preguntar en formularis públics quina és la teva raça, com ho fan als Estats Units. I és que el problema d'Europa és la por. La por davant l'immigrant, la falta de respostes institucionals i dels líders europeus. La crisi d'identitat es manifesta en populismes i nacionalismes, com el cas d'Alemanya o França, tot i que no l'haguem comentat, aquest últim país europeu. Tot aquest problema és una amenaça per a Europa. I fins aquí el primer programa de diàlegs. Moltes gràcies a tots els oients i moltes gràcies a Adrià.
Moltes gràcies a tu, Elsa, i ens veiem al proper programa de diàlegs. El primer dijous de mes.
Bona nit.
Bona nit.